Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem puntuals, com sempre, Herrera en Cope, a Lleida, 12 i 20. Estem ja al final de la setmana, divendres 15 de desembre del 2017, acabant també la primera meitat del darrer mes de l'any, avui 15 ja de desembre. Hores d'ara, temperatura suau, realment, des d'ahir. Ara mateix a 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres Josep Maria Forné, de Junts per Catalunya, avui a l'entrevista electoral, el Melo Malo, també amb l'Andrés Rodríguez, i els joves de l'associació Down Lleida, amb el seu espai de la nostra tarda, que parlaran d'oli, ja t'ho avanço. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directament cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la Nacional 240, que l'obrim nosaltres, i l'obrim parlant de propostes d'oci amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona, i també el divendres de cine amb la Laura González parlant d'estrenes, o de la estrena, perquè de fet ho ha eclipsat tota, la estrena. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, com sempre, amb multitud de propostes de cara al cap de setmana. Com et deia, 11 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Encara es manté el cel molt ennuvolat avui cap al Pirineu, amb precipitacions que han de seguir sent localment persistents, especialment a la Vall d'Aran, amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.500 a tan sols 700 metres al llarg del dia, per la qual cosa esperem gruixos de neu importants a la Vall d'Aran, d'uns 7 centímetres en general. A la resta, en canvi, continua el cel clar i força assolellat. Les temperatures baixen, arribarem a mínimes al final del dia, màximes de fins a 12 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 11 graus a Tàrrega, 9 a la Seu i 5 graus a Viella. El vent bufa de l'oest, pot ser encara fort cap al sud, mentre que la resta és més fluix. Demà, el Pirineu continuarà molt tapat, encara amb precipitacions localment persistents, especialment a la Vall d'Aran, més intenses al matí, amb una cota encara més baixa. Arribarà a baixar fins als 400 metres. Esperem també avisos demà per nevades abundants, aquesta matinada, sobretot a la Vall d'Aran, d'uns 7 centímetres de gruix. A la resta del territori farà sol, igual que avui, poca nuvolositat en conjunt, i les temperatures encara baixaran més. Aquesta nit seran molt fredes, amb glaçades al Pirineu, però també de febles a l'interior. Hi haurà mínimes de 0 graus a Lleida, 2 sota 0 a Balaguer i a Tàrrega i 4 graus sota 0 a la Seu d'Urgell i a Viella. Bufarà vent de nord-oest amb molta força, demà ratxes molt fortes al Pirineu d'uns 80 km per hora tot el dia amb avisos grocs, i de cares a diumenge esperem també una jornada assolellada però encara amb molts núvols al Pirineu, on no hi descartem algunes precipitacions, sobretot també a la Vall d'Aran, ja amb una cota tan sols 400 metres. Les temperatures no variaran, tot i que encara poden baixar més, i el vent bufarà de nord-oest encara amb molta força amb ratxes de 80 km per hora al sector pirinenc.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I avui, en una nova entrevista electoral, està amb nosaltres el Josep Maria Forné Febré, cap de llista pel partit Junts per Catalunya a la demarcació de Lleida a les properes eleccions catalanes del dijous 21 de desembre, que a més ens atén ara mateix aquí als estudis. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, anem directe a parlar de coses. L'actualitat, per cert, així ho ha volgut, perquè de vegades és capriciosa l'actualitat, i voldria que per començar valoressis el que va passar aquest dilluns al Museu de Lleida.
Doncs mira, quan m'ho preguntaven en directe allà, i aleshores la part emocional era molt més intensa, no està, diguéssim, apagada, ni molt menys, perquè això és una cosa que la portarem profundament i molt, està molt arrelada. Emocionalment, doncs va ser molt indignant, molt trist, molt rabiós. Crec que algun diari va titular així l'endemà la portada, Ràbia.
Ràbia.
Doncs aquesta era, d'alguna forma, el que es vivia allà. A nivell, diguéssim, més racional, podem destacar que, com a valoració, que allò va ser una conseqüència de l'article 155, i, a més, lligat amb el context polític que vivim, d'amenaça, de por, d'acomplexament, de demostrar una exhibició de força tan desproporcionada que el que feia és demostrar-nos de que el que mana és el que mana, i el que té la força, i acabaran fent el que vulguin, perquè ens planaran, si no és per la via penal, doncs per la via de la força. I això és el que d'alguna manera hi hem donat resposta políticament. A part de que també el que es va produir allà no només és aquest despropòsit del 155, les seves conseqüències que han d'assumir aquells que avalen el 155, sinó també l'enorme error tècnic de portar aquestes peces amb unes condicions de conservació nul·les, o nul·les o molt baixes de conservació. La qual cosa fa molt pensable que aquestes obres acabin anant a parar a uns altres museus, no a Sixena, i que, per tant, doncs, tot plegat és un joc de despropòsits, que fins i tot la mateixa coordinadora de museus espanyols ha dit que això no és manera d'actuar.
Clar. Entrem en tema polític. Quin és l'estat actual de Catalunya?
L'estat actual de Catalunya és un estat d'afirmació, de lluita, de voluntat, de reconeixement de la seva personalitat nacional, i en aquesta lluita hi som. Això fa, doncs, que estiguem en un moment complex, en un moment que, d'una banda, doncs, és esperançat per a molts, que altres ho visquin d'una forma més, més complexa, més angoixosa, però el que és esperançat perquè el que suposa és afirmar-nos com a nació. Una nació el que es defineix és per uns elements objectius, com llengua, dret, etc. Objectius vull dir que són perfectament observables, i uns altres subjectius que és de percepció i de consciència. Doncs aquesta comunitat, aquesta ciutadania que vivim en aquest territori, un gruix molt important ens percebem com a subjecte, com a nació, com a tal, no? Llavors, aquesta percepció l'hem de manifestar d'alguna forma, perquè és subjectiva, i es manifesta en resultats electorals mantinguts en el temps. Aquest 21 de desembre és un moment que podem manifestar aquesta percepció de nació. Per tant, és un moment d'afirmació, és un moment que després té la seva conseqüència, perquè al cap i a la fi, recordo que això el 2010, que va començar en bona part amb aquella sentència del Tribunal Constitucional, va haver una manifestació que s'encapçalava d'aquesta forma: som una nació, nosaltres decidim. Per tant, és un moment en el que ens afirmem com a nació i volem decidir sobiranament i democràticament el nostre futur.
Què proposa Junts per Catalunya? Per Catalunya, si guanya o és decisiu després de les eleccions?
Mira, en lògica hi ha una premissa, en els arguments lògics hi ha una premissa major i després unes premisses menors. Les premisses, la validesa, la consistència de les premisses menors depèn de la validesa i la consistència de la premissa major. Per tant, en aquestes eleccions el que proposem és afirmar-nos en la premissa major, que és això que estàvem afirmant, que no ens humiliarà ni ens vencerà la por d'un estat que no és capaç de reconèixer aquesta nacionalitat i aquest dret a decidir dels catalans. I aquesta és la premissa major, perquè tota la resta són premisses que van subordinades amb aquesta. Si no podem decidir com a tals, quin sentit té que ara fem afirmacions de que farem o no farem quan no podem decidir allò que fem i no farem? Com aquelles lleis que aprovem al Parlament i són recorregudes al Tribunal Constitucional de forma sistemàtica. Quin sentit té si no aprovem la premissa major, que és el que ens debatem en aquesta legislatura? I és això allà on incidim especialment aquesta candidatura de Junts per Catalunya. Aprovar el reconeixement de Catalunya com a nació, la capacitat de poder-nos decidir i autogovernar-nos com a tals.
Ara que es parla molt dels encaixos de diferents territoris i de diferents ideologies, i recordant sempre aquelles frases que ja són populars, com que si vas de Lleida cap a Barcelona, Catalunya comença la Panadella, o Catalunya s'acaba la Panadella si vens de Barcelona cap a Lleida, com encaixa Lleida a Catalunya?
Doncs encaixa com un dels components de la diversitat que hi ha a Catalunya, territorial, i és veritat que a vegades es diu això, no? que Catalunya, bueno, si fos una mena de vaixell, seríem un vaixell que s'enfonsaria, en el sentit perquè una part del vaixell es concentra la majoria de la població, la gran majoria de població, per tant es decantaria i no aniria. Hem de reconèixer aquesta, diguéssim, mala distribució o distribució heterogènia de la població, no? Que està molt decantada cap a la costa i no tant cap a l'interior, i això marca unes coses. Però jo crec que hem de dir prou aquesta idea de que comencem a la Panadella. No. Això és el complexament també que tenim una mica des de Lleida, i hem d'afirmar-nos que, malgrat no ser el nombre de població que ens correspon, diguéssim, proporcionalment al territori, sí que tenim una proporcionalitat territorial i una riquesa territorial, cultural i presència que ens reivindiquem i ens afirmem, i a més constituïm aquesta Catalunya diversa que existeix.
Josep Maria, què li segueix mancant a Lleida per fer-se visible, per fer-se important dins de Catalunya?
Què li continua mancant? Doncs li continua mancant una mica aquesta autoestima que ens faci ser conscients de que som tant importants com la resta de catalans i tan valuosos com la resta. I en aquest sentit, quan ens desacomplexem, que en bona part ho hem fet amb algunes coses, abans parlàvem de les obres de Sixena, el Museu de Lleida era un... és, no era, és un dels exemples de desacomplexament important. Recordo que quan el vam inaugurar fa 10 anys, vam dir és una obra que no per Lleida està bé, no, és una obra de primer nivell i que ens mereixem com a ciutadans iguals a tots, no? Com aquestes, hem d'anar fent aquest tipus de desacomplexament, de dir, nosaltres estem al mateix nivell que tota la resta, i quan això ens ho creguem, això ho percebem, quan això haurem avançat moltíssim nosaltres mateixos per afirmar-nos dintre del conjunt de Catalunya de forma desacomplexada.
Què proposeu des de Junts per Catalunya per Lleida?
Proposem moltes coses, treballar...
La llei de demarcació.
Demarcació. Mm. Proposem moltes coses, però principalment jo les exemplifico i va lligat amb aquella idea de la premissa major i les premisses menors, no? L'exemplifico amb dos àmbits, l'infraestructura i el món de l'agricultura. Infraestructures, hi ha dos grans infraestructures que són exemple d'aquesta situació que hem de corregir, a través de la premissa major, de convertir-nos en subjecte polític i poder decidir, i no que siguin altres que decideixin en les seves inversions. L'eix transpirinenc, l'eix pirinenc, el que uneixi els diferents valls, aquesta és una obra, diguéssim, importantíssima, i l'autovia que ens uneixi amb Tarragona i Ajuntament Tarragona amb el corredor mediterrani, que ens permeti ser exportadors d'aquesta riquesa econòmica que tenim a Lleida i que no podem. Aquesta autovia és urgentíssima que existeixi de Lleida-Tarragona. És impensable amb el volum de trànsit i de capacitat, diguéssim, econòmica, que no existeixi. Com que no les decidim, estem com estem. I, a més, estem com estem, podent-les haver decidit amb la capacitat econòmica que tenim si superéssim el dèficit fiscal que vivim. L'altre, el de l'agricultura. L'agricultura ja... som un referent en una agricultura, ramaderia i la indústria agroalimentària. Som un referent i ho hem de continuar sent, però això requereix liderar en les polítiques agràries, agroalimentàries, cosa que no fem. No fem ni a Espanya, ni fem a nivell europeu. A nivell europeu, moltes vegades deixen aquestes polítiques a la responsabilitat dels estats, i els estats, en el cas espanyol, té una mentalitat, en aquest sentit, doncs, de latifundis i d'una producció que no és la producció catalana. Ni tampoc està pensada en aquella producció cooperativista com el que en bona part està governant o està, diguéssim, constituint el món agroalimentari, agrícola i ramader de Catalunya. Per tant, de polítiques n'hi ha molt, però hem d'aconseguir aquesta premissa major, la capacitat de decidir en coses tan importants com infraestructures o les polítiques agroalimentàries.
I què no li agradaria a Josep Maria Forner que passés després de les eleccions?
Què no m'agradaria que passés? Doncs que s'acabés imposant un pacte del 155, que jo crec que això no passarà, segur, i que després doncs, no ens entenguéssim aquelles forces que tenim molt clar quina és la premissa major, que és constituir-nos com a subjecte polític, poder decidir democràticament i lliurement el futur, no? I que llavors això no ens poséssim d'acord en aquelles formacions. Jo crec que això no passarà, tenim un compromís de país, som responsables del moment històric que vivim, i això farà que ens hi posem d'acord i que, per tant, aquells que acabem guanyant, que serà el bloc sobiranista, i nosaltres tinguem en aquest sentit doncs, un paper hegemònic o rellevant encarcelant, diguéssim, aquest bloc, doncs siguem capaços d'entendre'ns per poder constituir aquest futur esperançat que esperem.
I per acabar, 30 segons perquè es dirigeixi de manera lliure a la nostra audiència per demanar el vot.
Doncs demanar el vot a l'audiència de Lleida per la candidatura de Junts per Catalunya, perquè som la candidatura que representem la dignitat davant de la humiliació, representem l'esperança davant de la por, i a més ho fem de forma transversal, per aconseguir un futur en el qual puguem decidir sobiranament i democràticament el nostre futur de forma esperançada, lliure, amb progrés i justícia.
Josep Maria Forner, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda. Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2. Estreno en televisión. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
En Navidad queremos que todo salga perfecto y que no te falte de nada. Por eso te ayudamos con ofertas tan buenas como esta.
Por compras superiores a 20 euros en Hipercor, consigue un vale descuento de 100 euros para adquirir tu robot aspirador Rumba Serie 6.
Por ejemplo, el Rumba 605 de 309 euros te lo llevas por solo 209.
Alimenta tu Navidad en Hipercor.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informado.
Mira, la veritat és que és la sintonia del meu mal amb l'Andrés Rodríguez, però un dia, de veritat que ho faré, jo el trucaré i no l'avisaré i el punxaré directe per antena i veure que no fa falta picar una sintonia perquè aquí l'Andrés Rodríguez té Rock FM sempre col·locat, però bé, ja ve un volum. Andrés, què tal? Buenos días. No haría falta, ya, hombre, a ver, los Stones no vamos a prescindir de ellos, pero si un día no me funciona la sintonía, yo te llamo, no te aviso, te pincho y tenemos música igual, ¿eh?
Ah, sí, siempre, yo siempre estoy enganchado al Rock FM,
pensé que al Andrés que el truco le apaga un momento Rock FM y después ya lo vuelves a conectar, ¿eh? Porque se me cuela por antena.
Siempre.
Bueno, Andrés, oye, que tenemos, vamos a dar rápidamente, porque bueno, vamos sin tiempo como todos siempre, pero vamos a dar unas propuestas para que la gente pueda ver y vivir música en directo.
Venga, propuestas. Esta misma noche a las 10, Trovada Acústica en el BEAT. Arias, Arnau Moreno, Javier Solo, Irene Garcés y John Blau. En línea, sesiones variadas de pinchas durante todos los fines de semana que quedan del mes. Hoy está Ranchero, mañana está Lauren. Y como tenemos que ir deprisa y hay
bueno,
que
decir, sí, pero respira. Sí.
Bueno, respira. Pues hay que decir que si iba a ir alguien a la Boite esta noche a ver a Dirky Porco, que la han cancelado.
Ah.
Pero mañana, sin embargo, está en Nube presentando su tercer disco, Geometría Variable.
Vale.
Y Gertrudis, que están en el Café del Teatre. Pero el gran acontecimiento del fin de semana se concentra mañana sábado en el Café del Teatre con el segundo Rock Fest, que reúne en concierto a tres formaciones de la escena musical de Lleida, como son los Walking Dicks, The Chainsmokers Band y Callejón Canalla. Es a las 9 y solo cuesta 10 euros.
Muy bien.
Que no falle la gente, porque no, se trata de esto.
Sí, sí, claro. Muy bien. Oye, por cierto, ayer tuvisteis cena de empresa, ¿eh?
Sí, claro.
Que me lo han dicho, ¿eh?
Antes de que nos metamos en todo en una semanita que va a ser de infarto.
Sí, vaya semana.
Semana, entre las elecciones, luego, bueno, mientras mira, las elecciones que les den, si luego nos toca la lotería, oye.
Oye, yo siempre
y
digo...
Y luego que les den al Barça Madrid también si te toca la lotería, oye.
Ay, también. Pues oye, tienes toda la razón, hoy de acuerdo contigo. Venga, vamos con el Melo Malo, que ya va a ser, déjame mirar el calendario, pues es el tercero para finalizar el año. O sea que nos queda nada, hoy día 15, el del 22, que será el de la lotería, que no sé si te voy a poder pinchar, depende de cómo vaya el sorteo, si se alarga o no. Y si
o si me marcho, o si me marcho yo, porque me ha tocado el gordo.
También tienes razón. Y si no, ya el día 29. Pero vaya, que los podeu llegir al diario y la mañana. Y anem a escoltarlos. Va, Andrés, vamos con el Melo Malo de hoy.
Partiendo de la base de que no soy muy partidario de los premios, me acabo de enterar que ese torturador Despacito quiere convertirse en el primer tema en español en ganar el premio a la mejor canción de la 60 edición de los Grammy, gala que se celebrará el próximo 28 de enero de 2018 en el Madison Square Garden de Nueva York. El remix con Justin Bieber del éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha ganado tres importantes nominaciones: Disco del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Vocal por un dúo o grupo, según el listado de la Academia de Grabación de Estados Unidos. Si Despacito consigue el galardón a Mejor Canción, hará historia al convertirse en el primer tema en español en ganar ese premio, y además será la primera canción de habla no inglesa en alzarse con ese trofeo desde 1959, cuando el cantante italiano Domenico Modugno venció con el Tu di pu di blu, más conocida como ese volare. En este sentido, es preciso reseñar que la canción Michelle de los Beatles, con algunas palabras en francés, fue el único tema que en el 1967 consiguió transgredir ligeramente la tendencia de melodías con textos en inglés. Ese lugar tan poco recomendable llamado realidad dictamina que Despacito camina firme hacia ese éxito que para muchos no se merece lo más mínimo. Incluso ha ganado en ventas y popularidad a otra canción en español para el olvido, como es la apalizante Macarena de Los del Río, que ha sonado y sigue sonando hasta la saciedad. Está claro que entre horteras queda el juego. Si Despacito se alza con ese premio, no será de orgullo para la lengua de Cervantes. Encima, la letra es claramente machista. Quiero desnudarte a besos Despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Aunque no me extrañaría que existan quienes la encuentran romántica y todo. Espero que no caiga esa breva, que esos ritmos de cuerpo 10, cerebro 0 no sigan estando al amparo de esa operación triunfo y que los Grammy sigan a lo suyo, como prefieran, pero nunca entonando ese detestable Despacito que ya supera con creces a los conceptos que se tenían de lo pachanguero a la horterada. Oh yeah.
Yo es que lo suscribo también todo, ¿eh? Hoy, sí, hoy estamos de acuerdo con todo. Yo, de verdad, esta canción...
No entiendo.
Yo no sé qué le ven, ¿eh?
No, yo tampoco.
A ver, o sea, yo que cada cual le guste lo que le guste y que todo el mundo cante lo que le dé la gana. Pero de ahí a ponerlo casi como un himno de la juventud, de la música, de verdad que no. Mira, el otro día hubieras estado orgulloso, ¿eh? El otro día estaba con unos... fui a un cumpleaños y había, bueno, los más pequeños y después los adolescentes, ¿eh? Y había un grupito de chavales de 12 años y estaban en una habitación y yo les decía, hombre, pero poneros música, que estáis aquí todos muy serios. Y la madre de uno me dice, bueno, es que hay discrepancias sobre los gustos. Y yo le digo, hombre, no, se pone rock, que es la música de verdad. Y uno saltó, mira, es lo que yo quiero y todos los demás no. Y bueno, ¿ves? No está todo perdido. Hay adolescentes que les gusta el rock.
Bueno, muy poquitos,
bueno, pero
desgraciadamente,
hay.
Pero habrá que, bueno, como todo es cíclico, espero de que todo vuelva a su cauce.
Sí, todo vuelve, todo vuelve. Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Aquest Nadal, quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara, amb la teva compra, pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Són les festes de Nadal. Temps de vacances, temps d'oci i sobretot temps de família. Quina millor manera de disfrutar de tot aquest temps gaudint dels plats casolans nadalencs que et proposa el Tiberi de la Roser. Encomana els teus plats de Nadal al Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 de Lleida o truca'ns al 973 28 95 20. Obrim tots els dies. Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Aquí comença...
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Hola, 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 bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al programa de ràdio de la nostra tarda, presentat per els joves de l'Associació Down Lleida. Avui a l'espai d'entrevista parlarem amb el Josep Soler, gerent i administrador de l'empresa Mont Hermitage, empresa que fa uns anys va ser premiada als Premis Integra 21 de l'Associació Down Lleida. Abans de començar l'entrevista del Josep, explicarem en què consisteix aquesta empresa per la gent que no la coneix.
Mont Hermitage és una empresa d'oris, jove i dinàmica, fundada per fomentar el consum d'oli d'oliva vers l'estre i està situada a la partida de Vallcarent, número 25, de Lleida. Aquesta empresa ha elaborat recentment una edició solidària i limitada de botelles d'oli que es diu Aurum. Amb la compra d'aquesta botella d'oli solidària es destinarà una part dels diners a continuar mantenint i millorant els diferents projectes i serveis que es realitzen a l'entitat.
Una vegada explicada aquesta empresa, anem a parlar amb el nostre convidat, el senyor Josep Soler. Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Estàs preparat per les preguntes sí. que tenim reservades per tu?
No, estic preparadíssim. Escolta, és un plaer estar amb vosaltres aquí participant d'aquest programa.
Ens podries explicar quantes classes d'olis teniu a la vostra empresa?
Sí, sí, amb molt de gust ho explico. Nosaltres tenim... nosaltres el que fem és treballem amb, més que amb olis orgànics, d'una forma orgànica i, a part d'això, biodinàmica. O sigui, la biodinàmica és la ciència que treballa amb la lluna i llavors tots els olis els fem biodinàmics. Què vol dir que... biodinàmics vol dir que treballem amb la lluna i collim les olives amb lluna plena. Llavors, una mica podríem dir que aquest Aurum és un oli que està collit amb lluna plena, el portem a un molí i el fem durant aquesta setmana que dura la lluna plena. A part d'això, doncs fem olis també amb essències. Diguem, olis amb productes com essències de bolets, essències de marines, essències d'algues, que són com són l'alga wakame, l'alga nori i enciam, que són de la Mediterrània.
Sí.
I després podria fer també, diguem, essències amb uns arbres que tenim més, que tenen de més de 900 anys, fem el que diem la botella excel·lent, que són unes 300 botelles aproximadament, que les fem amb l'oli d'aquests arbres, collit d'una forma manual.
Què és el que t'agrada més del món dels olis?
A veure, el que m'agrada més dels olis és treure de la terra l'or que seria l'oli, que és l'or de la terra. Llavors poder compartir aquests olis amb les persones i d'alguna forma donar el millor a la terra amb les persones. I amb això el que aconseguim és crear una bona salut
per a aquestes
persones. Bé. És el que m'agrada més.
Podries explicar-nos la teva trajectòria professional?
Sí, sí, molt de gust. Jo vaig començar a estudiar al poble de Montoliu de Segarra. Llavors, amb 3-4 anys vaig fer pàrvol i després vaig fer el primer a l'IGB. Jo vaig estar a l'Episcopal i després vaig treballar per diversos col·legis. Després vaig estar fent el grup i el COU a l'Institut Marius Torres, i després vaig fer a la universitat i vaig estudiar agrònoms. Llavors, mentrestant, jo feia la mili l'any 81 i vaig assistir a la moguda del 23F. És una cosa històrica. No sé si sabeu o no sabeu què és el 23F, però bueno, és una moguda històrica. L'anterior us ho explico. I llavors, a partir d'aquí, vaig fer agrònoms i vaig portar la direcció, bueno, d'altres empreses que dedicàvem al medi ambient. I ara fa poc, doncs, hem creat l'empresa, vam crear l'empresa Modernitaris. Donat que la nostra família, des del 1600, ja es dedicava a collir olives i a fer oli. I llavors hem vist que era una oportunitat de fer una cosa per a la societat i millorar una mica les qualitats de l'oli.
Vale.
Diguem.
Ara te passo al meu company.
Com lo feu per elaborar l'oli?
Com fem? Nosaltres el que fem és collim les olives, vull dir, amb lluna plana. Llavors això, el collir les olives amb lluna plana, vol dir que treballem amb la biodinàmica, és la dinàmica de la vida. Treballem amb el cosmos. I llavors això fa que traiem de les olives el millor d'aquest suc d'oliva que després farem l'oli. O sigui que nosaltres treballem amb sucs d'oliva fets amb lluna plana. Llavors, a partir d'aquí, els fiquem amb uns tancs de acer inoxidable, li traiem l'oxigen i el fiquem amb nitrogen alimentari. I després, doncs aquest nitrogen alimentari el tenim amb aquests tancs i a mesura que el demanden els nostres clients, el anem envasant. Amb el qual, vull dir, la cadena va directament del productor fins al consumidor final, amb el qual no li toqui la llum, no es desnaturalitza i d'alguna forma manté les condicions organolèptiques del producte des de la primera fins a l'última gota. Llavors, per això ja estem intentant fer aquest oli amb molt de gust amb l'associació Down, perquè, vull dir, per d'alguna forma compartiu amb vosaltres i amb la gent de les Terres de Lleida i la gent de les Terres d'Espanya i la gent de les Terres del Món.
Com va sorgir la idea de fer un oli solidari?
Bueno, la idea de fer un oli, d'alguna forma, un compromís, i de fer un oli solidari amb l'associació Down, va sortir perquè nosaltres, precisament, jo tinc una cosina que va col·laborar amb vosaltres, que també té aquestes peculiaritats, i vam dir, bueno, què podem fer pels altres? I en aquestes dates de Nadal ens va ocorrir que podíem ajudar a les persones del nostre entorn, i què millor que ajudar l'associació Down, la que ens uneix una molta confiança i molts anys que la coneixem. Fa més de 20 anys que es va formar i estem molt contents de col·laborar amb ells. I també saps què passa? Sempre estem pensant que amb la llei de la causa-efecte. Tot allò que podem donar nosaltres ho rebrem. Per tenir una forma molt millor. Llavors, per això que nosaltres intentem de fer coses pels altres i donar carinyo i amor, i que millor que un altre a la terra per compartir-ho aquestes festes amb totes les persones.
En quins establiments es poden comprar els postres potutes i la botella solidària? Algum?
La botella aquesta solidària que hem fet amb l'associació Down, que és la botella Aurum, és una botella molt, molt maca i amb molt carisma. Aquesta es pot comprar a tots els establiments de Catalunya, a les establiments de la cadena Plus. I jo crec que, vull dir, que funcionarà molt bé, i aquesta, el que cal dir és que també aquesta solidaritat comença ara, aquesta campanya, i durarà tot l'any també 2018. O sigui que, vull dir, que la podem comprar ara aquestes festes, s'acaba el 2017 i durant tot l'any 2018 col·laborarem i farem aquesta acció de solidaritat amb Down, i esperem que vagi molt bé, que sigui fantàstic.
Per què vau escollir Down Lleida i no una altra entitat per fer un oli solidari?
Hem escollit aquesta associació Down Lleida perquè, bueno, ens uneix uns vincles, diríem, de relació de fa molts anys. Coneixem la presidenta, la senyora Pilar, i llavors vull dir que estem molt contents de col·laborar amb vosaltres. I donat això, doncs, bueno, veiem que aquí millor que l'associació Down per col·laborar i per fer país. I per això estem amb vosaltres, amb molt carinyo i molt amor. I molt contents de col·laborar amb vosaltres.
Durant l'estiu, t'agradaria fer-nos una visita guiada per les vostres instal·lacions?
Pues sí, doncs estaríem encantats de rebre-vos les nostres instal·lacions i compartir un tas d'oli, fer algunes activitats. Vull dir que cal dir que també amb el que farem la presentació que farem ara fa d'aquí uns dies, suposo que la setmana que ve, pues també es podrà fer un tast dels olis i compartir amb les persones que vinguin a la presentació d'aquesta botella solidària.
Moltes gràcies, Josep, per venir a l'estudi de la Copa Lleida i contestar les preguntes que tenim per tu. Esperem que hagis passat una estona agradable. Per nosaltres ha estat un plaer.
Gràcies, moltes gràcies i igualment. També ha sigut un plaer parlar amb vosaltres i compartir aquesta estona amb, tot, amb tots els tècnics també de la ràdio i amb tots vosaltres. Moltes gràcies.
A vosaltres, oient, esperem que haureu llegit molt del programa. Esperem que tingueu molt bones vacacions i un feliç Nadal. Ens vienes el mes de gener amb un atlet convidat o convidada. Bones fetes i feliç entrada del 2018. Fi aviat.
Ara sí, que estem a punt d'arribar a la una, buscarem aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I a les portes d'un nou cap de setmana, cap on anem avui?
A la Terra Baixa. Bueno, a la Catalunya Central. Ah. La Catalunya Central, que és el Solsonès, també hi ha el Bages i tal, però no, el Bages no pertany a les Terres Lleidatanes, i avui anem al Solsonès. I anem a Vila de Bages. Per a que el lector, per a que l'oïdor, per a aquella persona encuriosida es pugui situar, cal agafar com a referència el municipi d'Olius. A més, Olius és un indret obligat de visita, ja n'hem parlat aquí al seu dia. Mm-hmm. Cal dir que al municipi d'Olius hi trobem Brics, el nom primitiu del qual sembla que era Trevix, el qual està situat al sud de la capital solsonina. Formant part del poble de Brics, hi trobem el petit llogarret de Vila de Bages. Per arribar-hi, sense pèrdua, cal agafar la carretera de Solsona a Torà, i a uns 4 quilòmetres, a mà esquerra, trobarem una pista ben senyalitzada que indica Vila de Bages. Cal agafar-la, però quan hem recorregut 4 quilòmetres, cal agafar una altra pista a la dreta que indica precisament el nucli que anem avui, al qual hi arribarem després d'haver recorregut poc més d'un quilòmetre. En un indret proper al petit nucli de Vila de Bages, però entre conreus, s'aixeca la vella i antiga capella de Sant Julià, on cada pedra, cada finestra de traç rudimentari ens evoca l'esforç i la història dels avantpassats del nostre territori. És una església de planta pràcticament quadrada i la nau és capçada amb un absis trapezoidal. La paret de davant conté la porta d'arc adovellat de mig punt i la dovella conté la incisió d'una creu llatina. Xavier Sitges considera que aquesta església és preromànica, mentre que Xavier Barral accepta aquesta possibilitat sense excloure que es tracti d'un edifici de planta tradició preromànica, però ja construïda en època romànica. De veritat, que és una veritable joia. I per acabar, doncs la dita d'avui ens diu: fredors de desembre a molts fan estendre.
Gràcies, Joan. Doncs apa, que anem directes cap a la una. Ja sabeu, com a darrera hora, que el Museu de Lleida ha localitzat la pintura procedent del monestir de Sixena, que no va poder lliurar dilluns a l'Aragó. És una informació d'aquest matí, i ara s'està esperant que la policia judicial passi a recollir l'obra. Directes cap a la una, busquem la darrera hora i després hi tornem amb la Nacional 240, el divendres de cine, amb la Laura González i el Star Wars aquest, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Norbert Fejer, alias Igor el Ruso, es presuntamente el asesino de tres hombres, dos agentes de la Guardia Civil y un ganadero que murieron en un tiroteo este jueves en una finca entre Albalate del Arzobispo y Andorra, municipios de Teruel. Ha sido detenido esta madrugada, es de origen serbio y era uno de los fugitivos más buscados en Italia. Corresponsal Eva Fernández.
Se trata nada menos que del fugitivo más buscado en Italia en estos momentos. Un asesino, exmilitar serbio de 41 años, experto en tiro con arco, artes marciales y armas de fuego. Estuvo 8 años encerrado en las cárceles italianas. Tras participar en un robo con agresión sexual, se dio a la fuga y mató a 2 personas en su huida. Policía y servicios secretos le han estado buscando desde entonces y las investigaciones revelan que utilizaba técnicas militares para escabullirse. Los vecinos de las zonas donde se le seguía su rastro estaban tan atemorizados que hasta dejaban comida a las puertas de sus casas con tal de impedir que entrara por la fuerza.
La Generalitat de Cataluña ha recurrido la orden del juez de Huesca que autorizó la entrada en el Museo de Lleida para recuperar los bienes del monasterio de Sigena. Pide la devolución de las obras trasladadas este lunes. COPE en Cataluña, Yolanda Canales.
La Generalitat ha presentado un nuevo recurso al juzgado de primera instancia número 1 de Huesca para reclamar que vuelvan las obras de Sigena al Museo de Lleida. En el escrito, el abogado de la Generalitat considera que el traslado de las 43 obras de arte se hizo sin respetar el proceso legalmente establecido y también alega indefensión por que no se dio la posibilidad al gobierno catalán de presentar alegaciones. En concreto, se pide también la nulidad de la providencia judicial por la que se autorizaba la entrada al museo, incluso con la fuerza pública. Recordemos que desde la aplicación del artículo 155, el responsable de la Consejería de Cultura es el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo.
Y Cáritas Española ha nombrado como nueva secretaria general a Natalia Peiro. Sustituye en el cargo a Sebastián Mora, que ha dejado el puesto tras 8 años de servicio. Nacho de Gamón.
Natalia Peiro se convierte así en la primera mujer en asumir la secretaría general en 68 años de historia de la institución. Todo un honor, tal y como reconoce en declaraciones a COPE.
Muy agradecida y también un poco abrumada por la responsabilidad. Y me alegra por las mujeres, pero sobre todo porque me vale para recordar el protagonismo que siempre tienen las mujeres en Cáritas. El 70% de los voluntarios y contratados son mujeres. Entonces, para mí, bueno, pues es un honor y también una responsabilidad.
Vinculada desde hace 15 años a Cáritas Española, entre los retos que Natalia Peiró se plantea para estos 4 años, destaca el de innovar en la atención a los desfavorecidos para lograr que salgan del círculo de la pobreza.
Y están pasando más cosas en este viernes 15 de diciembre. Las contamos con Antonio Herraiz.
Es noticia, Pilar, de última hora. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión dan el visto bueno a los avances sobre el Brexit. No habrá el temido portazo y el divorcio entre Londres y Bruselas será pactado paso a paso. Acaban de ratificar el acuerdo que plantea una frontera invisible entre Irlanda e Irlanda del Norte, los derechos de los ciudadanos y la factura que deberá asumir Londres tras su salida. Ahora el siguiente paso afecta a las relaciones comerciales. También es noticia de hace tan solo unos minutos, el Constitucional le da un revés al gobierno andaluz de Susana Díaz. El alto tribunal anula la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios andaluces. En los presupuestos para el próximo año, el Ejecutivo de Andalucía había mantenido esa jornada, a pesar de que el Constitucional había admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central. Y en este mediodía COPE vamos a estar también en el Teatro Real. Allí se encuentran ya los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad. Y un equipo de la cadena COPE, con Laura Otón al frente, ha comprobado todos los detalles de una cita imprescindible de la Navidad y que no nos vamos a perder el próximo viernes.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, atención, la FIFA amenaza a España con dejarla fuera del Mundial de Rusia. José Luis Corrochano.
La redacción de deportes de la cadena COPE ha confirmado que la FIFA ha enviado una carta a la Federación Española de Fútbol en la que le advierte de que las injerencias del gobierno, se refiere al caso Villar, pueden acarrear la expulsión de las competiciones internacionales, entre ellas el Mundial de Rusia. Más noticias de fútbol. Ha dicho Simeone en una entrevista en el diario L'Equipe que si Griezmann me dice que se quiere ir, no pondré problemas. Acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo, previa al partido de mañana contra el Deportivo Alavés, y le hemos preguntado por el futuro de Griezmann.
Costa en un momento se fue, Felipe se fue, Arda se fue, y son todos futbolistas que nos han hecho muy fuertes, muy grandes. El día que vienen y me dice, mira, mister, me apareció una oportunidad para ir a un lugar para jugar y me quiero ir, yo las puertas no las cierro nunca a nadie, porque lo hicimos con Falcao, lo hicimos con Diego Costa, y para mí los nombres propios son nombres, pero lo que está claro es que acá lo importante es el club, el equipo, Y obviamente no cerrar puerta. ¿Cómo le iba a cerrar puerta a un tipo que te dio la vida? Y a la pregunta, si se va, ya contesté lo que pienso.
Hoy comienza la jornada con el Sevilla-Levante, que se disputa a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Que ja estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. El que fem és obrir la Nacional 240 i com un kamikaze arriba... Com un kamikaze, no. Seguint les normes de circulació, que s'ha de tenir molta cura a la carretera.
Sempre. Molta precaució si us poseu al volant.
Que sí, no. Com un kamikaze, dic no. Que m'alegro de veure com arriba la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona.
Què tal, Ricard Álvarez des de COPE Lleida? Escolta, ja et trobava a faltar, ja en sí, tenia ganes, sí, sí, perquè sí. Mira, jo estic portant molt malament tanta campanya electoral i tanta cosa, jo necessitava parlar d'altres temes.
Sí, anem a desintoxicar-nos una
si
mica.
Si us plau.
Que hi ha més coses, eh?
Oh, i tant, per sort. Per sort.
Hi ha moltes
coses.
Hi ha
vida més enllà i molta, a més.
A més, hi ha moltes coses que ja es fan els caps de setmana habitualment, però que, a més, en èpoques nadalenques s'hi afegeixen totes aquestes que són estacionals, d'ara.
Saps que a mi m'ha passat aquesta setmana, crec que va ser dimarts, una cosa així, em vaig adonar de que la setmana vinent és Nadal, ja. Vull dir, no, amb tanta cosa, tant soroll pel mig, no n'era conscient que això és ja.
Mira, la setmana que ve tenim eleccions, amb perdó. Tenim la loteria. Tenim el clàssic.
Madrid-Barça.
I ja la nit de diumenge a dilluns és la nit de Nadal.
Sí, senyor. Sí, jo no sé què espero amb més ganes, si el clàssic o la sopa de galets, no sé.
Jo la sopa...
Sí, la sopa, sí.
Per suposat que sí. Escolta, et faig una proposta.
Vinga.
I després tu me'n fas també.
Sí,
la meva, mira, és per... No té res a veure ni amb Nadals, ni amb polítics, ni amb res, però és un ingredient bàsic de la dieta mediterrània que tan important és... que els nutricionistes de tot el món han destacat la dieta nutricionista com una de les millors de tot el món, i l'ingredient bàsic, saps quin és?
Crec que, jo diria, l'oli d'oliva, pot ser?
L'oli d'oliva, l'oli d'oliva. I la part sud de la comarca del Segrià, durant tot el final de novembre i desembre, cada cap de setmana es fa tot un seguit d'activitats amb una cooperativa on estan treballant, recolectant les olives i fent l'oli. Es diu Camins d'Or Líquid al Segrià Sec, i aquest diumenge ens esperen a Llardecans, que és un poble que hi ha relativament a prop de Lleida. Ens deixaran visitar la cooperativa, veurem com arriben les olives i com, després de tot un procés, que ens podrem passejar i veureu, com surt l'oli d'oliva, aquest ja de la primera prensada, aquest... El
del primer raig.
Sí, sí, el del primer raig.
Fantàstic, això. A mi m'agrada aquest i sense filtrar.
Sí, sí, i a més, escolta, que te'l deixen provar amb un trosset de pa i dius, caram, aquest sí, i llavors ja pots passar per l'agrobotiga i pots comprar-lo sense additius, sense químiques, sense res, el natural, el d'ara mateix.
Ah, doncs és molt bé, m'agrada molt.
I a més, doncs tenim l'esmorzar popular.
I et dic una cosa, és un bon regal per Nadal, eh?
És molt bon regal,
molt feliç, eh? Una garrafeta d'oli del bo.
És molt bon regal, i a més, activitats durant tot el dia a la població de Llardecans, a la seva cooperativa, per doncs, a celebrar aquesta recol·lecció i per parlar dels avantatges de l'oli d'oliva.
Mm-hmm. Ah, doncs mira, te la compro, aquesta. Veus? M'agrada molt com a activitat pel cap de setmana, sí senyor.
A més, als nens els encanta, eh?
Clar,
veure
podem anar tots.
Tot el procés, eh? Mm-hmm.
Mira, jo en tinc una altra, de fet en tinc dos, però la deixo perquè sé que la Laura deu estar arribant, a veure si l'enganxo ja que estigui per aquí. Mira, d'entrada, diumenge dia 17 a les 11 del matí, us convido a seguir els passos de Salvador Dalí per la ciutat de Tarragona.
Ah.
És una activitat que organitza el Museu d'Història de la Ciutat, és el cicle Històries Amagades de Tarragona, i resulta que Dalí va visitar a Tarragona el 17 d'agost de 1973. Doncs amb el professor d'Història de l'Art de la Rovira i Virgili, José Carlos Suárez, podem resseguir els passos que va fer durant aquesta visita. És una proposta interessant per saber més de Dalí i de la ciutat, no?, i de com veia Dalí Tarragona.
Uh-huh.
Teniu les entrades a www.tarracoticket.cat o us podeu adreçar al Museu d'Història de Tarragona. Això és diumenge a les 11 del matí. Se surt de la plaça dels Carros.
Molt bé.
Es pot fer amb tota la família, també. I tenim a la Laura per aquí, si m'està escoltant, suposo,
tenim
no?
Tenim a la Laura, sí.
Doncs mira, dissabte, dia 16, a les 9 de la nit, al Teatre de Tarragona, concert de l'orquestra Càmera Musicae. El concert es diu El Despertar de la Música. I tocaran la gran banda sonora de John Williams de Star Wars, entre d'altres, ET, Jurassic Park, la llista de Schindler... Concert, orquestra, càmera, música i teatre de Tarragona. www.tarracoticket.cat.
És que anava a donar entrada a la Laura, però avui no te la puc fer entrar. Mira, fem una pausa. Anem a la publicitat, perquè la Laura avui s'hi ha d'entrar al son d'una altra marxa.
I tant.
Mira, fem una pausa. Durant aquest Nadal hi haurà molts sopars i tots es mereixen un vi especial, com per exemple l'Audum Roble, un vi exclusiu d'Alacant, amb 4 mesos de criança, amb barriques de roure i, a més, elaborat amb raïm Monastrell. Aquest Nadal distingeix-te amb l'Audum Roble de Bodegas Bocopa. És un tinto mediterráneo.
¿Cambiaste tu voz? Por tu otra voz. Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Si tú solo ves
una caja de zapatos,
donde ellos ven
una mansión grandísima con piscina y jardín.
Eso es que hay que jugar mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 15 al 17 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. Consulta las tiendas que abren el domingo 17 en IKEA.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Mònica, aquesta, és que si okay. No sonava això no podia entrar la Laura avui.
Evidentment, doncs, me la imagino. Sí, està sí. Contenta, no? És que no la veig, però...
Laura González.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Bé.
Ui.
No sé si és un bé, perquè vas anar a veure a la passada mitjanit l'estrena i vens amb son, o per què? O és desil·lusió?
O perquè no ha guanyat el concurs de disfresses?
Ah, també podria ser. No me vaig disfressar.
Però em vas veure de gent disfressada?
Alguns, sí. No gaires, per això.
Aquesta però... gent que li agrada Star Wars, sou uns friquis, eh?
Bueno,
però mucha honra.
Jo també ho soc amb d'altres temes.
Hi ha coses pitjors a la vida.
I tant.
Això que fan a Tarragona, del despertar de la música, jo vaig a veure-ho a Barcelona, al Palau de la Música.
Veus? Doncs mira.
Sí.
Pots fer
però
doblete.
La programació és la mateixa.
Sí, és el mateix concert.
I què fan?
També música de John Williams, Jurassic Park, Solo en casa, que va molt bé per aquestes èpoques de Nadal, bueno, i Star Wars segurament també.
Escolta, sense fer spoilers, crítica de... Primer, com es titula la pel·lícula? Perquè jo no...
Los últimos Jedis.
Que és la 8? La 9?
Sí,
la
8. Episodi 8.
Espera, que m'ho apunto.
Doncs bé, jo estic dividida. Però bueno, suposo que també és el tarannà de la pel·lícula, no? Perquè ho miro des d'un punt de vista comercial, de què fa Disney ara que ha comprat aquesta saga. La primera va estar molt bé, va ser molt divertida. De fet, vaig anar a veure la Marató, vaig veure primer El despertar de la fuerza i després vaig veure Los últimos Jedis.
Això, no sé, això tu, Mònica, no ho faràs, no?
No, jo Marató no faré. Jo si veig la nova ja faré prou.
Bueno, 5 horetes allí dintre del cine.
Jo
no està
no,
mal, no?
No sóc tan fan de la saga.
Doncs la vaig tornar a veure i me va semblar pues, que és una pel·lícula molt divertida, d'aventures i tal... I la nova, pues, bueno, voy a ello, no? Crec que la Disney vol donar a entendre a l'espectador que hi ha tot un món de Star Wars, però que només s'està ficant en la sèrie de pel·lícules una part d'aquest món de Star Wars, i va obrint trames a diferents punts, no?, d'aquest món. Clar, és una cosa comercial i han de deixar la porta oberta a que hi hagi més coses. Però bueno, com us deia, estic dividida entre el lado oscuro i el lado luminoso, ¿vale? Per a que ens entenguem. Com a fan tinc una opinió, com a crítica en tinc una altra. Com a crítica de cine he de dir que és una pel·li normaleta. Com a fan, pues claro, t'ha d'agradar perquè... A veure, està feta pels fans.
Vale.
He de dir que, clar, hi ha massa moments significatius. Si tu a la Nueva Esperanza o al Retorno del Jedi fiques més d'un Yo soy tu padre, pues aquest Yo soy tu padre ja no té una repercussió que hauria de tenir aquest moment significatiu. Perquè, ja us dic, hi ha com a 5-6 moments d'allò de... Oh, saps? De yeah. Moments significatius. Mm-hmm. Per ser que la Disney vol fer que hi hagi una nova saga d'herois, com pot ser el Pou Dameron, el Finn, la Rey, tots aquests que sortien ja al Despertar de la Fuerza, i volen deixar endarrere el que és la saga de Luke Skywalker, Leia i Han Solo, Chewbacca i tots aquests, per ser que volen fer això, doncs encara tiren molt de les antigues glòries. De fet, Mark Hamill no diu res al Despertar de la Fuerza, i aquí es fot un far de parlar que penses, bueno, a veure, què he vingut a veure, una pel·lícula de filosofia o una pel·lícula d'aventures? A veure, hi ha nous personatges, alguns tenen, com Poe Dameron, que és el, per mi és el nou protagonista, té una progressió dintre de la pel·lícula, però a l'haver-hi tants nous personatges tampoc no guanyen una rellevància, allò. Lo millor, això sí, els efectes especials, els androides, que m'encanten, tot el que són animalons, paisatges, tot això és superguai. M'ha faltat també una mica de la trama imperial, de la trama dels dolents, una mica de trama militar, com tenien les altres pel·lícules.
Però a veure, que jo estic molt, molt desenganxat.
T'anava a dir, estic absolutament perduda.
Claro, m'encanta R2-D2, i surt. Els androides, guai.
I el C-3PO, aquest.
També surt. Sí, sí.
I després Harrison Ford.
No, n'hi ha un altre, el BB-8, aquest, no?
M'encanta, també superguai.
I Harrison Ford surt?
Si no ho veus el Despertar de la Fuerza, no us puc dir res.
Ah, vale, però res. Escolta, Mònica, tu per què no ho veus? Tinc aquí damunt de la taula 4 folis de guió d'avui de la Laura.
Però són tots de Star Wars o...?
No. T'ho dic perquè potser que ens posem ja...
Espera, però un moment. Li he de preguntar, ho sento a Laura, però pel plat de cuina que t'ha semblat. Star Wars?
Home, per mi Star Wars sempre és com un bon plat de pasta, allò. Omple, bé, si li fiques un bon condiment, una bona salsa, pues... Li has de ficar, pues, això, la mentalitat de vaya a veure una pel·lícula familiar d'aventures de ciència-ficció.
Molt bé, molt bé. T'has guanyat el sou.
Vinga.
Escolta, que ja estrenes aquest cap de setmana, però abans la Laura ens vol fer aquí tot un recull per les nominacions als Globus d'Or.
Ah, i als Goya, que hi ha Goya. Dos nominacions
sí,
aquesta setmana.
Sí, però no fem...
No fem apostes encara, no. Ho farem una setmana abans de l'entrega de premis. Uh-huh. Però bueno, us dic que com a millor pel·lícula, els Globus d'Or han dividit entre millor pel·lícula drama i millor pel·lícula comèdia musical, ¿vale? Sempre hi ha aquests
no,
dos...
No fem apostes, volia dir.
No. I bueno, jo crec, per exemple, que de drama tindrem Dunkerque i La forma de l'aigua, són dos bones pel·lícules, però el gènere no les acompanya. I no obstant, pues, també tindrem una pel·lícula de Spielberg, que... els vells dinosaures pues, sempre acaben sortint per aquí, tenim els arxius del Pentàgono. Jo només us remarco coses així que crec que, saps, que m'aventuro a marcar-les també com a favorites per ser nominades als Oscars. Vale, tindrem Coco, l'has vist ja, Mònica?
No, encara no.
Jo tampoc.
Jo tinc moltes ganes de veure-la, perquè...
Jo me la guardo per els dies de Nadal.
La crítica la deixa molt bé. Com a millors directors pues, tindrem Christopher Nolan, Ridley Scott, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, o sigui, també gent molt potent. Millors actrius, pues, bueno, també gent molt potent, Meryl Streep, Frances McDormand, Sally Hawkins, jo crec que li donaran ja d'una vegada a Jessica Chastain per The Molly's Game, que estarà molt bé aquesta pel·lícula. Millor actor, pues, espero que li donin a Gary Oldman perquè fa un paper a L'instante más oscuro, que bueno, ja la veureu. Fa de...
Però que hi ha el Denzel Washington i el Tom Hanks també, eh?
Ja, però a veure, aquests ja els hi han donat, igual que a Daniel Day-Lewis, que en té dos, també està nominat. Però...
S'ha de repartir una mica com la loteria.
I a veure, Gary Oldman és un actor que li han de reconèixer.
És fantàstic, sí, és veritat.
No sé qui és.
És el dolent del Quinto Elemento.
Clar, ara pel nom, Dràcula. No, però si el veus...
És Dràcula, també. Després, com a millor actriu, pues, Margot Robbie, jo, Tònia, que és aquella de la patinadora que us vaig comentar. Bueno, no sé si us la vaig comentar o no, però ha de sortir aquesta pel·lícula. És que hi ha moltes pel·lícules que no han sortit encara i, per tant, no les puc comentar. Mm-hmm. Però, clar, les altres actrius, pues, bueno, Emma Stone, Helen Mirren, Judi Dench, també... estem una mica de vintage, no? Jo veig. Millor actor, pues, també jo espero que li donin ja a Hugh Jackman perquè va fer un gran paper a Los Miserables i no es van dur res. I jo el vaig veure espectacular, allí cantant, interpretant, espectacular, la
veritat.
Jo
perquè els actors que fan pel·lícules de superherois els acaba marcant negativament.
Però és que Hugh Jackman és molt més.
No,
és algo més enllà de l'Obez, no? És un gran actor. Lo que pasa es que no sé. I després, bueno, com a millor cançó, jo crec que li donaran a Recuérdame de Coco, que no l'he vist encara, però que l'he escoltat, la cançó esta.
L'has escoltat, la cançó?
Sí.
I què tal?
Bé, és molt mona i jo crec que pot guanyar el Globus d'Or a la millor cançó. Després tenim també, fica'm l'altra música, Ricard.
Les dos primers que hem escoltat venen de la banda sonora de Star Wars.
Tot.
I aquesta també?
Sí, això és lo de la cantina,
la
famosa escena. Bueno, doncs bé, ara us comento una mica les nominacions als Goya. Com a millor pel·lícula tenim El autor, Verano 1993, Handia, La librería y Verónica.
Mira que me vaig recordar de tu quan vaig veure que Handia era la més nominada, no? Al
sí,
final,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Bueno, també com a millor direcció tindrem amb aquestes quatre, tindrem quatre de les cinc de millor pel·lícula, que són l'autor, Handia, La librería y Verónica. Jo crec que Verónica ha tingut moltes nominacions per lo que és, perquè és una pel·lícula de terror. No sé, l'hauré de veure perquè l'únic que he fet ha sigut llegir crítiques i veure el tràiler.
Si tu ets la gran defensora de les,
sí, sí,
del
a
gènere.
Mi Paco Plaza m'encanta, el que trobo que no és un gènere suficient, o sigui, per competir per certes nominacions, no sé. Després, que més tindrem? Bueno, com a actor, com a actrius principals tindrem a Maribel Verdú, a Emily Mortimer, a Penélope Cruz i a Natalie Poza. No sé en quina li donaran, la veritat, perquè tampoc no m'han semblat. Jo he vist Loving Pablo.
És que mira, et volia preguntar per Loving Pablo perquè han nominat a Penélope i a Javier Bardem a la categoria de millor actor també.
Jo crec que això ja és el tema de, bueno, actors
perquè,
reconeguts, no?
Perquè vagin a la gala, no? Una
correcte.
Mica per tenir glamour. Ah, vale,
sí,
vale. Veig que pensem igual.
Que va per aquí la cosa.
Home, doncs està ben pensat per entendre'ns.
Bueno, però vols dir que cal, és la pregunta.
Sí, correcte.
Home.
Que no en tenim prou ja, amb el que tenim aquí. No, és veritat, vull dir, o que vinguin, però no cal nominar-los cada any, a tot.
Correcte. Ja, però si els convides i no els nomines, igual no venen.
Sí, home, sí, que viuen a Madrid.
Jo crec que en aquest sentit tenen més riquesa en el que són les nominacions de actriu i actor de repartiment o actriu i actor revelació, no? Perquè, clar, tens a Maribel Verdú, Emily Mortimer, Penélope Cruz, Natalie Poza, pues sí, totes són grans actrius, potser que li donin a Natalie Poza, no?
Sí,
que és potser la que
sí.
Té menys nom. Com a actor protagonista, pues Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez, molt bon actor aquest
tio. Javier Gutiérrez és fantàstic,
és fantàstic, sí, 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 totalment. Ojalà li donin amb ell.
Sí.
Tenim a Bardem també i Andrés Gertrudic, que no l'he vist amb aquesta pel·li de morir, no l'he vist, la veritat. I, bueno, pues això, després de pel·lícules d'animació, aquí jo crec que no m'aventuro gaire si dic que Tadeo Jones 2 té moltes possibilitats.
Bueno, la crítica va ser bastant fluixa, de Tadeo Jones 2.
Bueno, però veus les altres i dius,
val,
si s'han de tenir en compte a nivell tècnic, a nivell originalitat i tal, jo crec que Tadeo Jones és un gran competidor, perquè Deep, vale, pel·lícules d'animació del fons marí se n'han fet a patades, i l'argument tampoc no és que sigui allò, saps? Però bueno, després tindrem també les pel·lícules documentals, que jo tinc dos candidates guais, una que l'estrenen aquesta setmana, i l'altra és Cantàbrico, que jo crec que pot estar bé. I no sé, potser que anem a les estrenes ja, i us explico...
Sí, sí, perquè no ens donarà temps a tots, sinó... Clar. A veure, què s'estrena avui, no? Ja?
Mm-hmm, sí, doncs tindrem pel·lícules nadalenques.
Això és perquè... Star Wars, també?
Sí. Tot és Star Wars avui, de música. A mi m'agrada molt, i clar, com que vaig aquest cap de setmana a veure això del despertar de la música, doncs pues, així ja fa una mica...
Vinga, estrenes. La primera és tot un clàssic. És el remake d'un clàssic.
La de Ser molt Belén?
Sí, és la del Paco Martínez Soria, no?
Ah, sí? No, és una pel·lícula d'animació.
Perdona, el Paco Martínez Soria va fer una pel·li que es deia Ser molt Belén.
Pues no, aquesta és una pel·lícula d'animació i aventures per a tota la família, la veritat.
Ah.
Va sobre un ase que és petitet però valent i, bueno, busca una vida més enllà de la rutina diària de treballar al molí del poble. Llavors un dia emprèn una aventura i durant el seu viatge doncs anirà coneixent personatges carismàtics com la Ruth, que és una ovella perduda del seu rebanyo, i en Dave, que és un colom amb grans aspiracions. Per marcar la ruta del viatge doncs seguiran una estrella molt especial que els portarà a trobar-se amb tres camells i altres animals excèntrics que esdevindran els herois del primer Nadal dels temps. Bueno, pot
no,
estar bé.
No crec que sigui un remake de l'època com
no,
a Martínez Soria.
No,
però
no,
té
no
tota la raó, el Ricard, eh? Any 1970.
Veus?
Totalment. Mm. Després tindrem també Un intercanvi per Navidad, és una pel·lícula noruega, és una comèdia amb molta neu, perquè allà a Noruega, pues això, neu en tenen a patades. Doncs ens explica la història d'Andersen, que és un fuster que està enamorat del Nadal i que vol que els seus fills doncs, visquin aquesta època màgica amb tota la seva plenitud. Llavors un dia... xoca amb el verdader Pare Noel i els dos decidiran intercanviar els seus rols durant aquest any.
Ah, bueno.
Després tindrem tres estrenes argentines, també. Una es diu Una espècie de família, és un drama thriller amb Bárbara Leni. Ella fa de Malena, que és una metge que decideix dur a terme una adopció i rep una trucada que li diuen que el nadó que espera doncs està a punt de néixer i haurà de viatjar al nord del país per fer-ne la, entre cometes, la recollida, no? Però, bueno, la cosa es complica i bastant per a la protagonista quan els tractes i tràmits que havia dut a terme previs doncs, no són els que havia acordat i, bueno... tindrà complicacions. Després tindrem també Passatge de vida, que us el vaig presentar fa unes setmanes perquè estava preparada, o sigui, estava prevista d'estrenar fa 5 o 6 setmanes, però bueno, ara l'estrenen aquest cap de setmana. És un thriller dramàtic familiar sobre la dictadura argentina als anys 70. La pel·lícula pues, parla sobre identitat, exili, militància i ideologia. Tres moments de la vida d'un home, interpretat per Chino Darín, narrats de forma paral·lela a la joventut als anys 70, la fugida posterior a Espanya i el conflicte amb el seu fill després que desitja anar a viure a un altre país. Tindrem també Alanis, que és un drama sobre el món de la prostitució. Una mare jove d'un nadó, és una treballadora sexual i haurà de lluitar per fer-se un lloc en la societat. Són 84 minuts de metratge i té molt bona crítica. Si teniu curiositat, doncs Alanis, que és aquesta altra pel·lícula argentina.
Molt bé.
Tindrem també una estrena...
Però, Sara, perdó, ja veig que ningú va voler competir amb Star Wars, eh?
Claro. Clar, aquí que, set clar. Estrenes. Clar. Normalment li porto dos fulls d'estrenes i avui un i encara gràcies. Doncs bé, La herida, The Wound, és una pel·lícula sud-africana, és un drama. Pinte bé, la veritat és que pinte bé. Va sobre Cholani, que és un obrer solitari que participa en la seva comunitat en un ritual iniciàtic tradicional que duen a terme els homes en els seus últims anys d'adolescència. Ells són circoncidats i preparats per a la vida d'home, no? Llavors, Cholani és el tutor d'un noi que es diu Kwanda, que bueno, és un noi sensible, és de ciutat i tal, i bueno, és l'objectiu de les bromes de la resta de companys, perquè, bueno, perquè és un noi diferent. Però llavors Kwanda descobreix que el seu tutor, el Cholani, doncs té un amor secret amb un altre dels cuidadors que preparen els nens per al ritual.
I punts suspensius.
Són interessants, la veritat.
Ah, bueno, aquesta sí, Aquesta sí que ara... em sona. Això ja no és Star Wars, eh?
És que ja me despedeixo, que m'ho he deixat molts minuts avui, eh?
Escolta, per tant, recomanació aquesta setmana...
Ara bé, Star... la meva recomanació.
Però sí, me quedé una. Sumada a Star Wars o...
A banda. Dius, no tinc ganes de veure Star Wars. Vale. Pues venga. Vas a veure Muchos hijos, un mono y un castillo.
Ara m'agrades.
És un documental espanyol, és comèdia d'aquestes de l'absurd, quasi, amb el rerefons de la crisi econòmica. Julita és un personatge que captivarà la gent, la veritat. Ella ha complert tots els seus somnis, tenir una família nombrosa, un mono i un castell.
Ja està.
¿Vale? Però, bueno, el seu moment va passar, o sigui, en el seu moment, en la seva joventut, passa d'un nivell econòmic mitjà a ser milionària, llavors és quan se compra el mono i se compra el castell, no? Però, bueno, ara actualment sofreix els efectes de la crisi i sense diners per poder mantenir el seu patrimoni, doncs afronta la vida amb una filosofia peculiar i bastant còmica que, malgrat tot, mantindrà a flote a la seva família. Mm-hmm. La recomano. Si podeu, mireu el tràiler i ja veureu com us captivarà.
Bueno. Doncs apa, Laura, et libero. Escolta, tornaràs a veure Star Wars aquest cap de setmana?
És possible.
No te'n riguis, Mònica, si és que jo ja sé el que pregunto. Ja.
Però una altra vegada t'han seguit.
Sí, home, quantes vegades vas veure Titanic?
No, Titanic la vaig veure una al cine i després l'he vist un fotimer a casa, no? Però Star Wars, clar, és que vaig un cop amb la parella, un cop amb la família... Clar.
I sempre descobreixes coses noves.
Sí, m'hi vaig fixar en altres coses.
Clar, és que a l'hora la sol·liciten molt per anar a veure Star Wars.
Home, normal, clar, perquè s'ha d'anar amb gent que sap del tema.
Bueno, a part, és que us podeu perdre. Si no sou molt fans de la saga, és una pel·lícula complicada de seguir.
És que aquí vaig...
Quan sortim DVD, Laura, ja vens un dia a casa i...
Hauríem de fer una marató.
I m'ho vas explicant.
Molt bé.
Laura González.
Vinga, bon cap de setmana. Igualment. Que la força us acompanyi.
Gràcies.
Tu, Mònica, ja m'has dit que potser sí, potser no encara, aquest cap de setmana.
Tinc molts números, eh?
Tens molts números ja,
perquè em toqui... Sí. Sí. Bé, mira, a vegades s'han de fer concessió. Però no, que segur que m'ho passo molt bé.
Clar que sí. La companyia sempre ajuda que les coses siguin millors.
Escolta, doncs, a veure què veus tu al cine aquest cap de setmana. Parlem, bueno, la setmana vinent, divendres no, perquè hi ha loteria, però parlem dilluns a veure com ha anat això.
Molt bé. Sí, parlem dilluns i, a més, dilluns parlarem de gent que han d'estar al quite... Sí. Quan sempre diem, bueno, que arriben els dies de festa, sempre hi ha algú que treballa.
Sí, hi ha gent que treballa sempre en aquests dies, no?
Molts,
i tu
molts.
Estàs amb la família dinant o sopant a casa i hi ha gent que aquella doncs, està de guàrdia, està treballant. Doncs dilluns parlarem amb gent que treballa els dies assenyalats.
Mònica, bon cap de setmana.
Igualment, a tots.
ara sí, que ens acostarem definitivament a les 2 de la tarda, com sempre amb l'Espai Groc i amb moltes propostes i força interessants, de cara avui mateix i de cara al cap de setmana i a les properes dates nadalenques que s'estan acostant ja inexorablement. És veritat que el temps sempre passa de la mateixa manera, però també és cert que la sensació de que s'accelera quan arriben dates com aquestes és molt palpable, almenys a mi. Jo, des de l'octubre que parles ja del Nadal, quan ja ha passat allò del Black Friday, com a que hem agafat un tren sense frens, que la cosa va ràpida. Ben acompanyats, com sempre, amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i totes.
Per cert, parlant de trens sense frens, parlarem de trens, aquest cap de setmana al CaixaForum.
Així és.
Ja ho veureu. La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
A la biblioteca ja us aventuro que no us perdeu el que ens ha de proposar l'Antònia, que desvetllarem un dels grans misteris de la humanitat. Com pren vida un tió?
Ja ho saps.
Això ho faran a la biblioteca, ens ho explicaran i després l'Antònia ens ho dirà, quin dia i com hi podeu anar. Directora de l'Auditori, Enric Granados, Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A punt de tancar definitivament l'any Granados,
Sí, sí, això ara ja s'està...
A nivell d'espectacles ja està quasi bé...
Ja està tancat. Ja està acabat.
Però sí. A nivell d'any que toque, doncs fins al 31 de desembre,
Sí, sí, encara tenim el gegant allí al hall de l'Auditori.
Bueno, però escolta, a més la figura d'Enric Granados no és una figura que hem d'oblidar ara perquè ja han passat aquests dos anys, ni molt menys,
L'any que ve programem algo també de Granados.
Clar que sí. I també està amb nosaltres el Llorenç Corbella, que és el director d'Arts Escèniques de la ciutat de Lleida. Llorenç, què tal? Bon dia.
Hola.
Atrafegat perquè juntament amb la Puri i amb d'altres persones heu presentat també l'avanç ja dels propers 6 mesos de programació artística i cultural de la ciutat.
Sí, en parit.
Però ha sigut llarg o...
Home, ha estat difícil,
segur. Sí, és complicat, perquè bueno, hi ha coses que vols anar millorant i llavors... Sí, bueno,
ni epidural ni històries, no? Aquí. En fi, escolta, va, que aquest m'interessa molt. Maribel, al CaixaForum, n'hem estat parlant des del mes d'octubre. Vosaltres vau preparar uns especials de cinema amb el Buster Keaton, que heu fet els diumenges i que aquest proper diumenge arriba al final del cicle amb una gran producció del Buster Keaton.
Sí, així és. Tu avançaves fa uns instants amb la producció El maquinista de la General. És una pel·lícula que nosaltres oferirem aquest diumenge, dia 17 de desembre, a les 12 del migdia, amb la peculiaritat de que aquesta pel·lícula serà presentada per una educadora, la qual presentarà les pautes o les línies més importants d'aquesta pel·lícula. Seguidament es projectarà la pel·lícula i a l'acabar es farà un col·loqui amb tots els participants. Aquesta activitat sí que és cert que forma part del programa familiar de CaixaForum Lleida i tanca tota aquesta programació de tardor. Però jo sí que voldria insistir en que es tracta d'una activitat que no solament està adreçada al públic familiar, sinó a totes aquelles persones amants del cinema. I com no, d'un gran clàssic com és Buster Keaton.
Jo aquesta quasi segur, després t'ho acabo de confirmar, però aquesta quasi segur que no me la perdo. Ja m'he perdut les altres dues, doncs malament anem, el Buster Keaton. Sí. Per cert, seguiu tenint en marxa l'exposició de pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra.
Sí, la gran exposició del Museu de Ginebra.
També he de dir que encara no he vingut, Maribel, em pots posar falta, però hi ha hagut ja 10.000 persones que han visitat aquesta exposició.
Sí, quasi bé 10.000 persones ja han visitat aquesta exposició i bé recordar-te que tens temps fins al 14 de gener de visitar-la i que cada dissabte, com és habitual, a 6:45 oferim la visita guiada adreçada al públic general i durant aquestes vacances de Nadal, que tindrem l'oportunitat de parlar-ne en posteriors programes, parlarem puntualment d'activitats en el marc de l'exposició adreçades al públic familiar.
Puri, has visitat l'exposició de la pintura?
No,
jo tampoc, Antònia?
Jo sí.
Sí que l'has vist. Llorenç?
Jo sí, i em dono fe.
L'has vist ja? Ja aniràs. Antònia, ens la recomanes?
Totalment. A més, recomano la visita guiada, perquè la Maribel m'ho va dir, vés-hi amb la visita guiada, però això vaig tardar una mica més per poder encaixar els horaris.
Clar, acabes de descobrir coses que a simple vista no les veus.
Bueno, més que res que et donen una visió diferent i després tu et quedes tranquil·lament a fer la teva pròpia contemplació, la teva pròpia reflexió.
Lectura, sí. Sí,
sí.
És que sempre ho hem dit, això. I tu pots fer una visita lliure, després fas la guiada i després la tornes a fer lliure i canvia.
No, a més que ara és que et dona una sèrie, bueno, unes claus a nivell històric, a nivell de una mica de conceptes o de lo que ells saben d'aquestes obres, que et fa mirar-les d'una altra manera i, bueno, és tota la gent que estàvem a la visita guiada, ves a tothom encantat de la vida.
Clar, això és com quan la Purín recomana un concert, però ens fa aquí i al Marc. Tot aquest concert són unes obres que van trobar, que el moment de la vida en què ho va escriure, i vas d'una altra manera, o el Llorenç, quan ens ha recomanat algun espectacle, doncs aquests actors provenen de cert lloc o han fet així o aixà. És diferent, doncs això és exactament el mateix. Fins al 14 de gener, tampoc el que ens esperem el dia abans, a fer la visita de la pintura holandesa i
jo
pintura flamenca holandesa.
Jo tinc clar que serà la primera setmana de gener, perquè abans bueno, és impossible.
Molt bé, doncs benvinguda seràs.
Molt bé. A partir de diumenge vinent, Maribel, comencen ja les activitats familiars, eh?
Sí, per aquestes
dissabte,
vacances.
De dissabte, eh?
Sí.
No perquè de demà, de l'altra setmana.
Del dia 23, no? Tota
el dia
la programació familiar d'aquestes vacances doncs, de Nadal, que estarà repleta de concerts, tallers, mostres de calidoscopis, però bé, ja en parlarem doncs, més detalladament en el en un futur proper.
I tant. Gràcies, Maribel. Per cert, divendres vinent, tant si us toca com si no, us espero igual.
Aquí estarem.
Perquè, clar, a l'hora que fem l'espai podeu ja ser multimilionaris, i clar.
Però això ja sé jugar.
Això no ho direm.
Vale. Molt bé, anem cap a la biblioteca. Antònia, perquè vosaltres, clar, no sé si és una època que se us presenta amb un increment de visitants quan les escoles tanquen.
Sí. Nosaltres els Nadals tenim, sobretot a l'àrea infantil i juvenil, tenim més usuaris.
Afortunadament, eh?
Afortunadament. Ampliem més tot l'horari, obrim tots els matins la sala infantil, que durant el curs escolar dijous i divendres obrim a les 12, perquè primer acollim les visites escolars, però ara ja tot el període de Nadal obrim a les 10 del matí. I sí que és veritat que tenim molts usuaris, precisament perquè tenim molts usuaris infantils i juvenils. També a partir de dilluns acollim l'exposició del concurs de pessebristes, de pessebres d'aquí de Lleida, que organitza l'Associació de Pessebristes. Són pessebres fets per nanos, amb diferents categories, i bé, com cada any acollim aquesta exposició.
Ara no ho tinc aquí, però no sé que ho tinc aquí, espera. És la 83a edició del concurs de pessebres.
Això ve de lluny.
83, i el concurs infantil i juvenil és la 63a edició. O sigui que aviat arribaran al 100, eh? És una tradició interessant. Biblioteca Pública de Lleida, de cara a la setmana vinent, que ja és la darrera setmana en què les escoles estaran obertes. Teniu dimarts cicle de cinema.
Fem una nova pel·lícula del cicle de cinema amb tots els sentits, que és aquest projecte que emmarquem dins de biblioteques inclusives per arribar a totes les persones, i a la pel·lícula es diu El color del paraíso. Serà a les 5 i mitja de la tarda. I el mateix dimarts...
Entrada gratuïta
a la sala de projeccions. I el mateix dimarts a les 6 de la tarda tenim aquest espectacle dirigit als nens.
Aquí em falta el redoble. Hora del conte especial.
Que es diu La màgia del tió, i és un espectacle en el qual descobrirem el misteri que tots volem saber. Com pren vida un tió. És a càrrec de la companyia Catarrac i està adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys.
Això el dimarts?
El dimarts.
A les 6 de la tarda,
el claustre infantil, no cal l'inscripció.
A partir de quina edat?
A partir de 3 anys. Sempre recomanem aquests contes a partir de 3 anys. Si algú vol venir més petit, però una mica aquests contes estan adreçats a partir de 3 anys i fins que es vulgui.
Doncs de veritat que, vaja, quan no encapiguin més a la sala us diran que no es pot entrar, però jo us ho recomano, eh? Us ho recomano. Escolta, Antònia, en parlarem també la setmana vinent, però el divendres vinent us visita el Camarlenc?
No, el dia divendres vinent no, ens visita el 3 de gener.
El 3 de gener,
la setmana que ve.
El 3 de gener en parlarem, però també és una d'aquelles dates que els nens... No cal que els hi recordis, hem d'anar a portar la carta.
I també us recomano que si veniu a la biblioteca, a l'entrar, passeu un momentet a mirar el racó que hem fet de Nadal, que més tenim unes artistasses a la biblioteca. El grup de decoració ha creat un espai amb una llar de foc, bueno, un espai maquíssim, com a parador de Nadal.
Us ho esteu treballant molt bé, això, eh? Bueno, ho dic tenim... perquè cada època de l'any hi trobeu una excusa que és bo també per fer un...
Hi ha un grup
de
persones que tenen molta imaginació, a més ho fem pràcticament a cos zero, vull dir que està tot fet de la biblioteca, i jo he de dir que quan ho veig acabat no em puc creure com han estat capaços de fer-ho, i no queda molt, molt maco i tot, bueno, per cridar l'atenció una mica aquest parador s'ha fet per a posar en relleu tots els llibres i llibres DVDs, CDs, revistes que recomanem de cara als Nadals.
Per cert, el PAC de la biblioteca segueix funcionant, o sigui, hi ha llista d'espera ja fins al gener.
Sí. Les motxilles, a veure si aquest any que ve en podem comprar més, però les motxilles han tingut un èxit.
I la gent torna contents? Quan
de moment
tornen?
Encara no els ens han tornat,
no
perquè els
tornat,
poden tenir un mes, i llavors quan ells el tornen, passarà la propera persona.
Ui,
però
no.
Són les motxilles i
si
petitones.
N'hauràs de demanar moltes més, eh?
Demanarem als Reis, a veure si ens porten un bon pressupost per l'any 2018.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè ara ho deia l'Antònia, però la carta als Reis la podem fer tothom, eh?
Sí.
Fer-la la podem fer tothom.
La fem.
Després, mira, va com va. Puri Terrado, auditori Enric Granados. Heu presentat, i després en parlarem també amb el Llorenç, heu presentat la programació dels propers 6 mesos, del proper semestre, del primer semestre de l'any 2018. En parlarem a fons amb el Llorenç de totes les propostes, tant del Teatre de la Llotja com del Teatre de l'Escorxador, però a l'Auditori Puri, a part d'aquest abans que farem ara, aquest cap de setmana teniu doble funció, dissabte i diumenge.
Sí, aquest dissabte tenim l'Orquestra Simfònica i Júlia Carbonell. En aquest cas estaran dirigits pel mestre Víctor Pablo Pérez, per tant, dins de lo que és la formació dels músics i de fer pujar el nivell cada vegada més de la qualitat musical de la formació, doncs es va pensar que era un bon mestre per poder treballar amb ell, i farem un concert també amb el cor de cambra femení Scherzo, que és un cor de cambra de noies, i faran un repertori femení. A la primera part faran obres franceses en què la part vocal és només de dones. També hi ha cors d'homes,
hi ha
obres que poden ser mixtes, normalment són mixtes, però sí, hi ha vegades que estan escrites expressament per a un determinat tipus de veu. I a la segona part tocaran la sinfonia número 1 de Beethoven.
Molt bé. Aquest és el darrer concert de la Júlia Carbonell,
que està bé,
de l'abonament dels tres concerts d'octubre, novembre i desembre.
I llavors...
Escolta, per cert, ha funcionat bé aquesta fórmula?
Sí, hem tingut força resposta. Estem contents.
La proposta era inigualable, jo crec, ja.
Sí, vam tindre, així nous, uns 100 i pico abonaments.
Caram, molt bé. Molt bé. Recordem que l'Auditori s'havia inventat aquest abonament que costava 15 euros els tres concerts. 15 euros els tres concerts, Per tant, vaja, és que fins i tot per un ja val la pena. Per un ja valia la pena.
Sí.
Molt bé, i diumenge, això serà demà dissabte a les 8
de la tarda.
Del vespre. Sí.
Sí.
Diumenge a les 7.
Diumenge a les 7 tenim el concert de Nadal de la banda municipal. Sempre per Nadal ells busquen fer col·laboracions normalment en dansa, i aquesta vegada tindrem l'espectacle titulen El diàleg del ball, i és una participació amb la Montse Seró, que és soprano, per una banda, i per l'altra banda amb l'Escola de Ball Amavall, que actuaran la Sílvia Almacelles i l'Amadeu Casals, que seran els ballarins d'aquestes obres que interpretarem a l'escenari.
Molt bé. Llavors...
Serà a les 7 de la tarda.
Diumenge a les 7.
Estan exaurides les entrades.
Ah, caram.
Aquest no cal recomanar-lo perquè ja s'ha acabat.
Molt bé.
Sí.
Suposo que les properes dates també ho anirem recordant, però molts concerts de temàtica nadalenca.
De Nadal, sí. Tenim el Christmas Gospel amb eus.cat, tindrem el Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Molt bé. que aquests ja són uns clàssics, part, sí, del calendari.
Sí, sí, sí. A part, doncs, clar, és que cada dia acollim activitats de diferents espais, d'escoles de música o de col·legis, d'actuacions privades que hi ha, que ens demanen poder venir a fer-ho a l'auditori.
Escolta, i del conservatori...
també fan concert de Nadal.
S'estila fer coses de Nadal o s'esperen més a final de curs?
Fan ara el concert de Nadal, també, sí, el faran. El teníem programat el dia de les eleccions i l'hem hagut de...
Ves, així. I l'has pogut canviar? Has trobat algun forat?
A veure, ha estat casualitat, perquè, a més, el dia de les eleccions no teníem un concert a la sala gran, sinó dos. Ah. Un al matí amb l'Escola Príncep de Viana i un a la tarda amb el Conservatori. Llavors, el dia abans teníem una reserva d'una coral, que al final el director va demanar que es canviés de dia perquè tenia problemes i em van demanar canviar-ho. Llavors, com que va ser fa poc, doncs me va quedar lliure. Llavors vam poder passar concert, els dos concerts que tenim, avançar-los un dia, els van passar el dimecres.
Ara que parlem d'això, algú li ha tocat alguna carta d'aquestes de taula electoral?
En aquest moment ja estan totes repartides?
Jo crec que sí.
Esperem.
Home, crec que sí, perquè som dia 15. Vaja. Sí, 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 perquè jo conec una persona que li ha tocat i la setmana passada ja la va rebre amb totes les instruccions. És tot un llibret, les instruccions que t'envien. Mira, veus, aquesta és un d'aquells sorteig que tampoc no em faria res que no em toqués mai. Vaja,
però una vegada, mira.
No, home, no.
Vaja, a mi m'ha tocat unes quantes, o sigui...
T'ha tocat unes quantes, Puri? Sí. I què tal tot el dia?
Home, és pesadet.
Suposo que primer fa gràcia, però ja...
Jo les que trobo més dures són les del Congrés i el Senat, perquè quan estàs, que ja has acabat tot el dia, que llavors has de comptar dos urnes, i a més al Senat, que van en creuetes... És molt més complex i tardes molt més
temps. Més. Sí, sí. Quan ja portes tot el dia, llavors has de fer el tema de recompte. Uh-huh. Bueno, estàvem parlant de propostes musicals i hem acabat parlant d'eleccions. Eh?
Sí.
És un tema... De totes maneres, sí que és veritat, i ara fent el parèntesi que tampoc tocava, però són unes eleccions que l'està aquí entre setmana.
Molt estrany.
Que portem ja tants mesos de campanya i procés i història. Jo crec que la gent no li està donant la importància que tenen, potser.
Doncs home, sí. Jo crec que la importància que tenen...
O l'atenció, o l'atenció.
El que passa és que potser ho hem incorporat com una cosa ja això normal a la nostra vida, sí, no? Que ja està incorporada.
No, la importància sí, correcte, però vull dir l'atenció que... Sí,
mira,
no,
perquè serà com anar a prendre un cafè. Sí. Anem a votar i tornem.
Jo no ho trobo malament fer-les entre setmana. Hi ha sectors que ho han criticat durament. Ah,
jo que concretament ens ha suposat un daltabaix, sí? Fins al punt que hem de tancar a les 3 de la tarda.
Ah, sí?
Tenim molta gent que és de fora de Lleida i han demanat les 4 hores.
Clar.
I no podem cobrir tot el dia i llavors hem de tancar les 3 de la tarda. Vull dir que...
Per això dic, hi ha situacions que s'entén i hi ha situacions que...
Home, i els empresaris, el cert és que, jo parlo perquè a casa això ho comentem, que diuen, se queixen perquè diuen, perquè jo he d'aguantar el cost econòmic que representa donar aquestes hores de festa, que les pagui l'Estat.
Sí, sí.
Llavors, però si no, jo no tinc per què assumir.
No, sí, al final sempre és, el problema és a veure qui pague.
Clar.
Bueno, va, que estàvem parlant de música i estàvem parlant d'espectacles de l'Auditori Enric Granados. Per cert, hi ha a l'horitzó algun any d'algun altre músic?
A l'horitzó, bueno, tenim que aquest any que ve l'alcalde ens va fer adonar de que és el 75è aniversari de la mort de Ricard Vinyes.
Ah.
I aleshores, doncs, bueno, una mica farem una efemèride.
Un any però... Ricard Vinyes.
Sí.
Aprendrem
sí.
Coses de Ricard Vinyes.
Sí, sí.
Home, però escolta, ja veiem que a Lleida tenim vinculats el Pau Casals, el Ricard Vinyes i l'Enric Granados. Jo crec que són dos, tres figures que podem tenir...
No, perdona, Emili Pujol falta. Emili Pujol, que va crear una escola guitarrística de primer.
Sí, 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 però són quatre figures que, escolta, per què no les anem cultivant, eh? Que ja es fa, que ja es fa. Escolta, Puri, de l'Auditori Enric Granados, digue'm de l'abans de la temporada, que l'anirem tractant durant els propers mesos, però digue'm dos o tres que diguis, aquestes no us les perdeu.
Dos o tres que no us podeu perdre. Doncs a veure, al març tindrem l'Orquestra del Vallès amb el Bolero de Ravel. És un clàssic...
Antònia, agafa la agenda, a veure com et quadre.
És un clàssic i, a més, a la segona part tindrem el concert de piano de Ravel, també, de piano i orquestra, que interpretarà el guanyador del Ricard Vinyes.
Uh-huh.
Penso que és un programa molt, molt maco i que val la pena. Després tindrem que vindrà l'OBC, fa 4 anys que no ve l'OBC, estem molt contents perquè vam intentar que ho fessin dins dels anys Granados, però no ho vam poder lligar, i aquest any tindrem l'OBC amb Xeresade, també una de les obres emblemàtiques de la música clàssica, no? Uh-huh. I a la segona part faran Granados. Faran Granados amb repertori que ells han enregistrat, han fet 6 CDs, però faran un poema sinfònic que hi va a música i que penso que no hem sentit mai a l'auditori, per tant també és una mica una recuperació aquí interessant.
Clar, és que hem tingut 2 anys Granados, però tampoc cal que ara deixem d'escoltar Granados, no?
No, és que hem fet moltíssim repertori, però encara ens faltava aquest de l'OBC, que ja et dic, no vam poder lligar l'any passat, i estic molt contenta de que ho puguem fer aquest any.
Molt bé.
I un altre que no ens podem perdre, doncs, és el Xavier Sabata és un contratenor que està a la cresta de la ola avui en dia, és de lo millor que hi ha al món, que ens farà actuarà amb Vespres d'Arnadi, que és una orquestra barroca, és la més important de Catalunya, i ens faran un repertori que l'han titulat Alessandro Amante. Són obres escrites al segle XVIII, han agafat diferents obres escrites al segle XVIII, que tracten sobre la vida d'Alexandre Magne.
Ah, caram.
Llavors ens explicaran una mica tota la seva... Musicalment faran un recorregut sobre la vida d'aquest emperador.
Molt bé.
Doncs, per exemple,
a veure,
música moderna, doncs tindrem el Jorge Drexler a l'auditori. I també tindrem el Bruce Barth.
Mira, l'Antònia també està fent agenda.
I si és a l'auditori, encara més.
I tindrem el Bruce Barth.
Sonarà molt bé, eh?
Amb l'Eri Yamamoto, per exemple, que és molt original. Això és un concert de jazz a 2 pianos. A part, a la llotja també hi haurà l'Ara Malikian, que torna a ser un clàssic, no?, per exemple, però...
Com el concert de Nadal.
No, però sí. l'any passat ja va estar aquí, no?, el violinista de l'Ara Malika, no, fa dos anys.
No, fa 2 anys i fa 3, i nosaltres a l'auditori, i abans al Teatre de l'Escorxador, vull dir que...
Però cau bé, aquest noi, eh?
I al Caixa Fòrum, o sigui que l'hem tingut tots.
Però cau bé, aquest noi.
Ah, és molt simpàtic. Ah,
no, sí. Jo t'ho dic perquè la gent que ha anat a veure les actuacions sempre diu, escolta, i si la torna a fer, i tornarem.
És un showman, no és un concert clàssic, sinó que és un showman. I bueno, llavors simplement dir que tenim concerts de piano, concerts de cambra, concerts de cor, concerts familiars. Bueno, però ja n'anirem parlant, perquè no, se faria molt llarg.
Et veig molt contenta amb la programació, perquè sí. T'he dit, destaca'm 2 o 3.
I no sé,
quasi me'ls has dit, home, tots no, perquè
no,
són 6
no.
mesos, eh?
Sí.
Llorenç Corbella, director d'Arts Escèniques, vosaltres teniu aquest cap de setmana, ho dic per fer-ho cronològic, aquest cap de setmana, dissabte, demà, mostra al Teatre de l'Escorxador, a més, amb el flamenc com a protagonista.
Sí, és el penúltim espectacle de la
bueno,
de la mostra.
Clar, és que a més, veus, també la mostra, que havia de ser llarguíssima, però clar, el temps passa i és ja el proper cap de setmana.
El temps passa inexorablement. Doncs, sí, l'Alejandra Jiménez, que ens fa un nou espectacle de flamenc, ho estrena, o sigui, poca cosa podem dir, però que sí, que és dissabte a les 2:15.
I allà estarem. Escolta, ens ho va avançar ja la setmana passada la Marta, ens va dir, escolta, us parlaré d'un pack de 3 espectacles que hem preparat familiars de cara a les dates de Nadal.
Sí, quan vam fer la última programació ens vam ficar una mica la idea aquesta al cap de que hi hagués una programació familiar durant els dies de Nadal, que pot variar, no especialment amb espectacles infantils, segons temporada doncs farem una cosa o una altra, però sí que es pugui anar al teatre a veure espectacles amb tota la família, des dels més petits i inclús que puguin anar adults sense nens, vull dir que siguin uns espectacles amb un rigor i amb un nivell
perquè
de qualitat.
Perquè espectacles de nens sense adults no us ho han plantejat, no? O sigui, que els pares podem anar allà, us deixem els nens i els tornem a buscar, aquests encara...
No, però, sí, ho fem.
Ah, sí?
Però és horrorós. Ah, no, el festival més petit. Ah, és a dir, fem espectacles pels nens. I llavors et trobes que ve porten el nen, pare, la mare, l'avi, la... I llavors, clar, volen veure l'espectacle, però volen veure l'espectacle per veure com reacciona el seu nen.
Clar.
I això què vol dir? Doncs que normalment els espectacles estan preparats perquè que si asseguin els nens o els coixins o unes petites grades i això, i llavors, clar, hi van els grans, ocupen molt més espai, s'exhaureixen de seguida les entrades i el que pots trobar és que hi hagi 70 adults i 25 nens. I llavors a mi m'agradaria prohibir-ho.
No, no, és bona aquesta observació, perquè realment quan, quan penses un espectacle penses... d'una manera, clar, d'una manera concreta.
Tens molta a més, aquest, el festival més petit és allò per... és tan molt especialitzat per nens de gairebé nadons, no?
Escolta, la setmana que ve tornarem a parlar d'aquest pack de tres espectacles familiars i, Llorenç, fes-me un abans del Teatre de l'Escorxador i de la Llotja. Digue'm algun espectacle d'aquests que dius aquest estic encantat d'haver-lo aconseguit i haver-lo pogut agendar.
Pues...
ja sé que és un compromís.
No, bueno, sí, però com que ens dona temps per parlar de tots els espectacles, jo, per exemple, fa 15 dies o així, em vaig entusiasmar, no vol dir en sentit eufòric, sinó d'emocionar, i els ulls allò brillants, és amb Clàudia, que és un espectacle, és molt fort. És la història verídica d'una noia argentina víctima de la dictadura, que ella no és actriu però explica la història, i van estar l'any passat per aquí, i ella, no, ella té la seva feina argentina i està, i quan pot fa aquest espectacle està dirigit amb gent d'aquí, i explica la història de quan ella era molt molt petita, encara no tenia un any. La dictadura, els militars van agafar els seus pares, els van torturar, els van matar, i la nena es va quedar amb una família de militars. I quan és més adulta descobreix tota aquesta història. Però que aquesta història, que és molt forta, però per mi... És a dir, el teatre ens explica històries, però és que... de la manera que ens ho expliquen. I llavors, clar, no ens ho fa tràgic, no ens ho fa per plorar ni per fer-se la víctima, perquè...
Yeah.
Sí, sí. Ara hem de dir que ara potser tenim algun problema, perquè el que hem fet, la novetat d'aquest any, per dir-ho d'una manera, és unificar la venda d'entrades i això, i llavors tenim alguns problemes logístics, vull dir que si aquesta setmana hi entreu i encara no, pues, però bueno, pues es poden comprar entrades.
Per
ja.
Cert, he vist també el Sergio Dalma.
Sí,
estan exaurides.
Estan exaurides, sí.
Aquests espectacles són aquells que no hi ha problema.
Sí.
Antònia, ja t'has quedat sense.
Aquest diguéssim que no em fa patir.
Com? No t'agrada el Sergio Dalma? Però t'agrada o no t'agrada?
Home, per sentir algun dia, sí, però per anar... Així com el Dresler no me'l perdré, el Sergio Dalma diguéssim que no...
Maribel, el Sergio Dalma.
Bueno, per sentir-lo, doncs, un dia, però no per anar a un concert. Sí.
Puri, el Sergio Dalma. Tampoc. Llorenç, el Sergio Dalma.
Pues...
Home, tu m'has de dir que sí, diguem, sí.
Neu-hi.
A més, no, Sergio Dalma és de Maldà.
Sí.
A veure...
No, jo amb això no
aviam,
jo l'he tingut a l'auditori i la gent, pues, entusiasme.
Que sí, això tots són gustos.
Sí, és cert.
Que pot no agradar-te, però no el menyspreés ni molt menys, al contrari.
És que t'agradi l'estil de música que fan.
I, de fet, quan estàs fent una programació... has de tenir un punt de vista molt obert. Jo sempre dic, si tingués de fer una programació
que no,
meu gust,
clar,
potser
és un
estaria sol.
Clar, és un problema. Molt bé, doncs arribem a les dues...
Una cosa, sí. Només. Regaleu concerts i espectacles.
Ah, clar.
Hem de fer campanya de Nadal i recordem que és un bon regal el que no sap el que busca...
Sí, no cal, allò, els pongos,
no, a més,
els
teniu,
pongos que no saps on posar-los.
Però ho teniu previst.
Sí.
Teniu el bal, la història per regalar.
No cal que s'agafi un espectacle en concret, podem oferir nosaltres el que vulgui.
Molt bé. Doncs m'agrada aquesta idea. Cada any la diem, és veritat que estem ja a les dates de Nadal com el que vol i no ens n'hem adonat.
Què comprarem? Què comprarem? Què farem, doncs?
No, és que regalar coses és un problema. Perquè, vaja, jo ja m'hi trobo. Per tant, per adults com per nens, ja. A vegades et conviden a un aniversari I els aniversaris aquests que diuen, mira, hem comprat una cosa i tothom col·labora, jo ho trobo perfecte. Però el que has de portar tu alguna cosa, bueno, vas a la botiga i què compres? I per un adult, ja no et dic, ja és molt complicat. En fi, Maribel Tos, del CaixaForum, Llorenç Corbella, director d'Arts Escèniques, Puri Terrado, directora de l'Auditori Enric Granados, i Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana. La setmana vinent ens tornem a veure i no parlarem de loteria.
Bon cap de setmana.